coneixem, ja coneixeu perquè ens ha vingut diverses vegades en Josep Maria Gili, biòleg marí, professor d'investigació de l'Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ha participat en 5 expedicions a l'Antàrtida. Precisament vas venir a partir de la Josefina Castellví, que quan ella no va poder venir ens va dir que vingui Josep Maria Gili. Ell també, no sé si recordeu d'una de les vegades que ens va parlar de les meduses, és un gran expert en meduses i va ser guardonat l'any 2010 amb el Premi Sant Jordi de Medi Ambient que es convoca l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, ens quedem amb ell. La setmana passada vam saber tot el que passa a la Terra i amb els terratrèmols i avui ens anirem al fons del mar. Al fons, al fons, al fons.
Ara, perdó. Bueno, m'assento perquè arribaré aquí a l'ordenador. Abans de tot, encantat d'estar amb vostès. La veritat, sempre que vinc aquí és un plaer i sempre tinc fantàstics records. Ara en parlàvem d'alguns fa 2 o 3 anys que amb les preguntes i les converses van tenir realment una estona que realment no oblidaré mai. No? De fet, un poc, si apagarem un poquet les llums, perquè més que res de cara a les imatges, i jugo molt amb la imatge, perquè com parlàvem del fons del mar, el fons del mar és l'etern desconegut, no? I moltes vegades utilitzem qualsevol eina possible, sobretot el que ens dona les últimes tecnologies, per apropar aquest món desconegut a tothom. No? Us he canviat un poc el títol, perdó, i és simplement perquè a partir de conèixer aquestes comunitats, aquests boscos del mar, i perquè són el que són, realment són els boscos més amenaçats que tenim al planeta, en gran part pel desconeixement i en gran part per una certa desídia de prendre decisions importants, però ara veureu la importància que tenen aquests boscos i sobretot l'extensió. És una manera un pèl diferent de veure els oceans i veureu que al final jugo molt amb les analogies, amb el sentit de dir que nosaltres som animals visuals, som animals terrestres, poc que ens preocupem per el que no veiem ni el que no toquem. Normalment, llavors, l'única alternativa per preocupar-nos per quelcom que no veiem és imaginar. I estic segur que tenen una imaginació extraordinària i l'únic que intentaré és motivar-la un poquet més a partir de les analogies. No? Bé, anem a parlar dels boscos. La idea d'aquesta xerrada va néixer d'una forma molt familiar i personal. És aquí estic amb la meva filla, davant d'una platja d'aquí de la Costa Brava i un dia així fent broma, que a vegades m'escolta poc les coses que siguin, però aquell dia tenia ganes de preguntar, em va dir, bueno, com puc veure, com pots explicar-me el mar des d'aquí, no? Dic, tot això és una massa d'aigua, però m'agradaria avui, i clar, ja que m'ho preguntava, doncs la imaginació va córrer, no? Dic, com pots, diguem-li, explicar-me tot això que estudies, això que et preocupa, com és el mar, però des d'aquí. Clar, és molt difícil des d'aquí, no? Tots han vist molts documentals, no? I em va passar pel cap una idea i es diu, bueno, la imatge que tenim malament, a part dels documentals, la televisió, etc., és això, no? L'oceà és una gran massa d'aigua, però dic, intentaré buscar una manera d'explicar-te com són els oceans fent una passejada pel bosc del cantó. I ara comencem aquesta petita passejada. No? Els oceans encara els veiem molt així. Els oceans són uns eterns desconeguts, però encara avui en dia la imatge que veuen és l'única manera que tenim molts de veure els oceans. Ficar-nos el cap sota l'aigua, amb unes ulleres, i ja veiem alguna cosa. És un primer pas. Però moltes vegades ens quedem amb això. Però els oceans són tan desconeguts, hi ha moltes anècdotes, jo n'he agafat una com moltes d'altres, que és aquesta d'aquí, que això que veuen aquí és un tauró molt petit, que aquest tauró té una forma de sirena. I de fet es va descobrir fa molts pocs anys per uns investigadors japonesos i es va arribar a la conclusió de que realment allò que havien vist els antics navegants, que eren uns taurons en forma de peix o de, que tenia, pareixia que tenia cos d'humà, era un peix que ràpidament la mitologia o la imaginació li va dir que al mar hi havia sirenes. I de fet és un tauró que s'hi assembla relativament, però que es va descobrir fa molts pocs anys. O sigui, encara avui en dia estem descobrint moltes coses als oceans que pràcticament són autèntics mites. Pues, tornem als oceans, i als oceans hi ha moltes maneres de veure'ls. La història de les cobertes dels oceans és molt llarga, però sorprenentment és molt més recent del que tots podem pensar. La millor manera de conèixer els oceans és simplement aprofitant el que no al Mediterrani, acá que tenim aigües cristallines i podem nedar amb ulleres i veure coses. El primer gran pas que va fer l'home per descobrir els oceans, ja fa pràcticament més de 200 anys, o potser més, a l'època dels grecs ja es parlava d'aquesta manera, és quan aprofitant les marees. Les marees, quan se retira l'aigua, fica el descobert, és com un llibre obert, i ens fica descobert la vida marina. Ràpidament torna a cobrir-se d'aigua i ens torna a amagar una altra vegada. No? El naixement de l'estudi del mar va ser aquí. Quan l'home, sense cap mena de sorts, això sí, controlant molt la marea, perquè quan l'aigua puja, doncs tens que apretar a córrer moltes vegades, doncs realment el se li oferia d'una forma senzilla al fons del mar. I va començar a pensar que allò era quelcom més que una massa d'aigua, òbviament. No? Després, els passos han sigut molts, des de mitjans i tecnologies indirectes, com les xarxes de plàncton. L'home va fer un gran pas, aquell gran pas va ser ficar-se sota l'aigua, simular la vida dels peixos. Ràpidament, aquest que veuen aquí són els escafandristes, que coneixen molt bé. Això va ser un dels grans passos fundamentals amb la biologia marina, perquè va permetre a l'home estudiar el mar in situ. Poc temps, amb una sèrie de dificultats, va ser un dels grans invents del professor Cousteau, i això va fer que el mar ja no fos tan desconegut. Ara, això sí, quedava una mica, diguem-ne, com un privilegi d'uns pocs. Ara, avui en dia, pràcticament tothom pot fer immersió, però amb els tutors també va ser un repte. No? I fins que últimament hem arribat a l'alta tecnologia. Moltes imatges de les que us porto avui venen en submarins fetes aquí a la costa catalana, però això que veuen aquí és un submarí, és el Johnson C. Lynn, és un submarí nord-americà. No és l'Alvin que va baixar a la fonda de les Marianes, sinó que és un submarí. Aquest submarí té una tecnologia tan sols comparable o superior de qualsevol nau espacial. Avui en dia és molt més, diguem-ne, arriscat ja no ho és tant, però és molt més repte tecnològic explorar els oceans que anar a l'espai. És sorprenent, però és així. Avui en dia la pressió que dona la massa d'aigua és un repte per la tecnologia, és un repte per la navegació, és un repte per la ciència i potser, i un exemple que tenen d'això és que mentre que a la Lluna hi han anat 12 astronautes, al fons dels oceans només que han anat dos argonautes, els que han baixat fins a la fossa de les Marianes. Després ja en parlarem. Bueno, últimament el Cameron va fer una aventura tecnològica i cinematogràfica espectacular que encara no s'ha vist molt bé què va treure, però de fet fins fa molt poc pràcticament l'avantatge que té l'exploració espacial és molt superior a l'avantatge que té l'exploració marina. Pues bé, comencem una mica la passejada. Això que tenim aquí, ho podem veure, és un bosc, qualsevol, d'aquí de la nostra costa, i jo a la meva filla li vaig plantejar, diu, bueno, anem a passejar pel bosc, i mentre passegem pel bosc t'intentaré que veguis els oceans, els boscos del mar. Diu, bueno, som-hi, no? Van començar a caminar. Bueno, el rotllo que li vaig explicar amb ell, no és el que explicaré a vostès avui en dia, perquè costa. Primer diu, apaga el mòbil, apaga l'iPod, deixa el cotxe, això ja és un repte per la joventut, doncs va aconseguir, i després van començar a veure, a explicar les coses. No? Però bueno, anem amb aquest pas. La primera idea és que, bueno, si m'apuren, el fons del mar no és altra cosa que terra coberta d'aigua. Diu, això és trivial, és molt trivial, però és que no és gaire diferent. Però això comporta una sèrie de limitacions i una sèrie d'avantatges. Pues imaginem-nos que aquest bosc està ple d'aigua i seguim passejant pel bosc i comencem a veure que els boscos del mar, òbviament on hi ha llum, els boscos del mar no són quasi, no gaire diferents dels boscos terrestres. Hi ha plantes, hi ha algues, hi ha grans prats. Els boscos del mar tenen moltes funcions fonamentals i una de les que veuen aquí dalt és el que és la retenció dels sediments, de la sorra. Els boscos del mar són com les praderies de Fanerògama que tenim aquí davant, són les autèntiques barreres naturals a l'onatge, als temporals i fins i tot una anècdota important, recorden malauradament el tsunami d'Indonèsia, una de les conseqüències de que fos tan terrible com va ser és perquè es havien eliminat de les costes d'Indonèsia els boscos d'aquests que veuen a baix, a la imatge de baix, que són els boscos de kelps. Els kelps són uns boscos de plantes aèries i marines amb uns arrels que retenen grans quantitats de sediment i fan autèntiques barreres naturals. Però clar, acumulen fangs. I a molts turistes això que hagi fang no li agrada. Solució, fiquem les platges ben netes perquè portar el màxim de turistes. I van pagar-ho. Diguem-ne això, la funció dels boscos del mar tenen una funció fonamental com els boscos terrestres. Ho saben, quan un bosc es crema, si no es va ràpidament i per això no estan les arbres de seguida, a recuperar el subsol, la pluja s'ho emporta i allò no es recupera en mil·lennis. No? O sigui, tenen aquesta funció tan important de retenció, però els boscos també tenen una funció molt important, que són els llocs de màxima diversitat del planeta. Els boscos acumulen espècies, la selva tropical és l'exemple, i de fet tenen aquella capacitat de que com més hàbitat hi ha, com més cases hi ha, més humans hi viuen, però el bosc és igual. Com més plantes, com més arbres, com més hi ha, més organismes diferents hi conviuen. Són el que són, acumulen una gran quantitat de biodiversitat i per això es diu que la selva amazònica és la comunitat terrestre amb més vida associada. Aquest paper que tenen els boscos terrestres també és dels boscos marins. El que veu a dalt és els boscos d'aquesta pel·lícula, són els boscos de kelps. Els kelps són unes algues, macroalgues, aquests boscos estan al Pacífic, fixen la imatge que té, aquests boscos, a part de les sequoies del Pacífic nord-americà, són arbres de més de 50 metres d'alçada. Són plantes que tenen arrels, veuran les imatges, a baix, fortament arrelades al fons, són grans troncs que arriben des de pràcticament 50 metres de fondària o 40 metres fins a la superfície. Són els boscos més tupits i més alts que el planeta, potser fins i tot més alts que la selva amazònica. O sigui, d'entrada ja tenim que possiblement els boscos més, diguem-ne, frondosos i potser més alts i més grans estan al mar i no a terra. Sorprèn, però aquí és el primer pas, no? Però el meu fill em diu, sí papi, però és que als oceà no hi ha llum. A partir de molt poca fondària, els oceans són el món de la foscor. I veritat, no pas que no. A partir, aquí tenim una imatge que veieu que fem com una inversió simulada, anem baixant poquet a poquet cap al fons i a poc se'ns va anant la llum. A molt poca fondària, aquí al Mediterrani, entre 25-50 metres, ja pràcticament hi ha molt poca llum i arriba un moment quan la vida vegetal manca de llum, ja no tant de nutrients, però d'adobs en tenen de sobres, quan no hi ha llum, clar, la vida vegetal no pot créixer, no pot sobreviure. Llavors, què passa als oceans? Si els oceans són el món de la foscor, què hi ha al fons del mar si no hi ha llum? Doncs bé, molt ràpidament, els boscos, segueixen haver-hi boscos i ara els veuran. I per això és una mica el títol inicial de la conferència, és per què al mar els boscos són d'animals i no de plantes. Bàsicament perquè no hi ha llum. Però després veurem si realment les plantes viuen de la llum i dels adobs, de què viuen els animals. Si no tenen això. Doncs molt ràpidament ho anem a veure. La millor forma de veure, aquí tenen diferents tipus de boscos. Hi ha una imatge de que conforme vas baixant en fondària, les plantes van desapareixent i van apareixent els animals, i el que tenen aquí són alguns exemples dels boscos d'animals del planeta. Aquestes són imatges del Mediterrani, la de les imatges de l'escull tropical. Els coralls són els arbres del mar. Les argones són els arbres del mar. Per què? Perquè ja veuran ràpidament que pràcticament tenen la mateixa estructura i funció. En el cas dels coralls, perquè tenen algues a dintre, creixen buscant la llum, com les plantes. Però els altres, que no tenen algues dintre, per què creixen com les plantes? Per què es comporten com a arbres? Doncs ràpidament ho veurem. Ai, perdoneu. La primera aproximació és això. Conforme anem baixant d'on hi ha llum, tot el fons del mar dominen les plantes perquè creixen més ràpid que els animals i no deixen lloc que els animals puguin créixer. Però conforme anem baixant en fondària, les plantes, les algues van desapareixent, però el fons està recobert d'altres organismes, en aquest cas animals, pràcticament tot recobert d'animals. On està el secret d'això? Molt simplement, es torna a estar la llum. Això que veuen aquí és un esquema. Als oceans la vida comença a la superfície, la llum, diguem-li incident, alimenta les microalgues, aquestes microalgues excreten, fan la fotosíntesi, i aquestes microalgues alimenten tota una sèrie d'organismes, que són els herbívors, que en aquest cas és el zooplàncton, i aquests, bueno, amb l'excreció van alimentant la resta d'organismes del mar. Les microalgues avui en dia se sap que són responsables de més del 50% de l'absorció de CO2 al planeta, o sigui, tenen un paper fonamental en la vida del planeta. Però tot comença a la superfície. Què vol dir? Llum, adobs, algues, aquestes algues excreten, els productes d'excreció alimenten altres organismes i així es va formant el que d'alguna manera podrien dir la sopa de mar. Això que teniu aquí a la imatge, són el que es veu, aquí a la imatge, això és una imatge a 100 metres de fondària, aquí al Mediterrani. Fixen que això és un mar de partícules. Què vol dir això? Que l'aigua de mar no és aigua, és sopa. Per què sopa? Perquè en tota l'aigua marina, fins a 3.000 metres de fondària, en tots els oceans, hi ha aquesta recepta de cuina que tenen aquí al cantó. De què està formada la sopa de mar? Agafem un centímetre cúbic, que seria l'aigua que cap amunt de dalt de cosí, o amunt dalt d'aquests que juguem al parxís. Amb aquest volum d'aigua, en tots els oceans, tenim 10 milions de virus, 1 milió de bacteris. I a la capa superficial, 1.000 algues. Tota l'aigua marina és això. No és aigua transparent, nítida i fantàstica. L'aigua marina és una sopa. De què es forma això? De lo que hem vist abans. Aquestes microalgues absorbeixen la llum, excreten els productes d'excreció, alimenten els bacteris i els bacteris els mengen els virus. L'aigua de mar, molt important, és una sopa. I aquesta sopa és la que alimenta els oceans. Això es crea, aquesta sopa la cuinem a la superfície i a poc es va sedimentant i va alimentant la resta del planeta. Però el mar, a part de ser una sopa, el mar té una altra característica. Té la imatge d'aquesta, això seria una mil·lèsima part d'aquest centímetre cúbic. Diferents coloracions, el que veuen aquí, el que és de color groc, sí, de color groc, són bacteris. Però, encara que ho veiem molt dens, pensin que la distància entre dos punts grocs d'aquests és quasi 100 metres a l'escala nostra. O sigui que és un problema d'escales. No? Però l'aigua de mar és això. Quan li venen aquella... l'aigua és transparent, és translúcida, és fantàstica, ens banyem. Sí, sí, però és això. El que passa és que no ho veiem. I tranquils, la major part d'aquestes bacteris no són patògens. No passa res per empassar a ser aigua marina. Al contrari, sabem que ara és fantàstica per cuinar, no? I benvingut sigui, no? L'aigua marina, el 99% dels sers unicel·lulars de l'oceà no són patògens. Per sort per nosaltres i per la vida del planeta. O sigui que podem prendre sopa de mar, el que passa és que la quantitat de sal ens farà una mica de mal d'espanja, no? Les coses com sigui. Però, fixeu-vos, això que tenim aquí són els diferents organismes que formen aquesta sopa de mar. Microalgues, bacteris, el que tenim a dalt són bacteris, protozous, tot tipus d'organismes, alguns verds perquè fan la fotosíntesi i altres no verds perquè mengen els productes d'excreció de les microalgues. Aquesta gran sopa té un avantatge, que és la gran sopa que realment circula. El que veuen aquí és que, fixen les imatges de dalt, si les partícules aquestes estan formant aquest gran manà a l'aigua, les plantes, com els arbres que veiem aquí, creixen cap amunt buscant la llum. Què fan els animals? Creixen cap amunt buscant aquesta sopa. Fixen aquí la idea aquesta que tenen els coralls que capturen les partícules. El que veiem a dalt és un altre animal que a sobre de ficar el filtre, a sobre fa com un aspirador que captura partícules. I fixen aquí baix aquest bosc de gorgònies que pràcticament es veu que contínuament està tot envoltat d'aquestes partícules que hem vist abans. La millor manera de viure als oceans és ser el que coneixem com, fiquen tots els animals que van creixent cap amunt, ser organismes sèssils, que l'única funció que fan és buscar aquestes partícules que circulen per les corrents. Això que tenim aquí són la gran majoria d'organismes que estan al fons del mar, coralls, gorgònies, esponges, tots aquests organismes són el que coneixen com a suspensívors. Què vol dir? Que capturen la partícula en suspensió. Són les plantes del mar, però viuen a la foscor. I en vez d'alimentar-se de la llum, s'alimenten d'aquesta sopa de mar. Però fixin una cosa molt curiosa. Aquests animals que veuen aquí són els més antics del planeta. Parlàvem de meduses, les esponges igual. Les esponges actuals que tenim als oceans tenen més de 500 milions d'anys de vida. I pràcticament no han canviat gens. I ens agradaria a nosaltres arribar a això. No? I fixen, no han tingut pràcticament que modificar grans coses, perquè durant més de 500 milions d'anys o potser quasi més d'uns 800 milions d'anys, els oceans estan carregats de partícules. Llavors, el que tenen que fer és obrir la boca i assimilar-ho. O sigui, és la mateixa estratègia anar a buscar la llum, anar a buscar la sopa. I per això els oceans tenen grans boscos d'animals, que no els costa pràcticament res capturar aquestes partícules. Aquí els tenen. Tots ells, els esquemes aquests, pràcticament agafen de tot. No són com els nostres fills, una mica triats, sinó que són omnívors, ho mengen tot. Clar, un que no es pot moure, no pot seleccionar. Llavors són, estan capacitats per absorbir, són supereficients. Però a sobres, l'oceà té una altra característica, que és una sopa remenada. O sigui que la millor forma de veure un oceà a la cuina és galets, no, perquè bueno, ja són molt grossos, però una sopa de brou i venga a remenar. Això és l'oceà. Per què? Perquè sabeu que la Terra té la rotació, la rotació, el moviment continu de la Terra fa que aquesta gran massa de partícules es barregi contínuament. Si no hi ha corrents, si no hi ha moviment, no hi ha vida. Llavors, evidentment, la Terra, de moment que sàpigui, no pararà. O sigui, mentre la Terra es mogui, l'oceà distribueix la sopa per tothom, per tot arreu. La qual, quina és la millor estratègia? És la que hem vist abans. La millor estratègia és aprofitar-se de les corrents per, d'alguna manera, capturar un aliment que a sobre es va formar contínuament, que és ric i que és superabundant. I això són els filtradors. La imatge que veuen aquí és perquè si un dia van al bosc, segur que aniran, quan veguin els arbres que es mouen pel vent, imaginin que són les corrents marines que mouen els animals, tot el mar. Els vents són com les corrents i els vents són necessaris perquè l'aire que està al voltant de les plantes s'intercanvi per poder agafar el CO2 o l'oxigen. Si no, és que s'afogarien. Doncs el mar és igual, les corrents són necessàries no només per transportar les partícules, sinó per fer l'intercanvi de gasos necessaris per la respiració dels animals. O sigui que això, un bosc amb vent és el mar. Així de fàcil. Encara costa una mica, dic, l'analogia una mica porta això, però fixen. I aquests boscos, on són? Bé, aquí tenim un esquema del mar, com veuen aquí dalt, no? Aquí el tenim. Això és la part més superficial, però pràcticament fins als 3.000, 4.000 metres de fondària, o potser més, hi ha boscos d'animals als oceans. Això que veuen aquí dalt són boscos tropicals, però això que veuen aquí són boscos de coralls a 800 metres de fondària que ocupen centenars de quilòmetres quadrats al sud d'Irlanda. Les plataformes, el mar obert, si realment ho veuran després, la persona humana ho permet, tenim, això són grans, grans boscos de coralls que viuen d'aquestes partícules a més de 800 metres de fondària. O sigui que vol dir que boscos en tenim per tot arreu. Mentre hi hagi aliment, hi hagi corrent, i aquestes fotos que veuen aquí són del Mediterrani, això que veiem aquí són els boscos de coralls i aigües fredes a 150 metres de fondària aquí al Cap de Creus. Són boscos de coralls. Aquests boscos de coralls, de què viuen? De les partícules que porten les corrents. I pràcticament res més. I tenen una funció fonamental, com veurem ara, per al manteniment de la vida dels oceans. I aquest que veuen aquí és potser el bosc animal més espectacular conegut fins ara. Els punts vermells que veuen al mapa són els llocs del planeta on s'han detectat aquests boscos. Són els boscos de fondària, els boscos també de coralls freds. Aquests boscos els trobem fins a 800 i 1.000 metres de fondària. I, per exemple, si es recorden l'illa d'Islàndia té una corona d'espines, que diuen. Entre 200 i 500 metres de fondària està envoltada d'un bosc d'aquests coralls que veuen aquí. Aquests boscos de coralls són essencials perquè, ara ho veurem molt ràpidament, perquè espècies com el bacallà encara no s'hagin extingit, malgrat la pesca, perquè són les autèntiques guarderies del mar, tots aquests boscos, ara ho veurem. Aquests són potser els més espectaculars. I bé, una altra característica important, us he ficat algunes imatges perquè veieu la similitud entre plantes i animals, perquè estem parlant de boscos del mar i són els animals planta. De fet, el concepte animal-planta encara està en molts llibres de ciència del segle passat. Al 1860, 1870 o encara més, tenen que pensar que encara es publicaven molts llibres i molts treballs científics que parlaven dels animals planta, perquè encara no sabien que eren realment animals. I de fet, a l'obra recopilatòria del Linné, El corall vermell està reportat com a planta i és un animal. Sí, fixeu-vos una mica el cert retard que tenim amb el coneixement dels oceans. Però bé, bueno, això que veuen aquí és la reproducció. Això se m'ha parat. Els animals sèssils, aquests animals que formen els boscos, tenen una característica. Són sexes separats. No són, diguem, els arbres sí, que tenen el mateix sexe, són dels dos sexes, però no hi ha autofecundació. Necessiten el vent o els insectes per fecundar-se. Però fixi't, els animals que viuen al fons del mar, a sobres, no són el mateix sexe, sinó que són sexes separats, amb la qual cosa vol dir que tenen, per poder fer la reproducció sexual, els mascles com fecunden les femelles? No es poden moure. Què fan per fecundar les femelles? Pues aprofiten el mateix que fan per alimentar-se, aprofiten les corrents. Igual que els arbres aprofiten el vent. Les corrents marines agafen, els mascles alliberen l'esperma, el transporten a, diguem-li, a la femella que està a prop. La femella recull aquest esperma, es produeix la fecundació, tenim l'ou i automàticament envien l'ou fecundat al mar. Això que tenen aquí és el cicle del corall i això que tenen aquí dalt és la imatge aquesta d'aquí a la primavera on totes les llavors són enviades pel vent. És el mateix efecte. Quan veiem això als nostres boscos, ens imaginem que el mar passa el mateix. Perquè la imatge aquesta que veiem aquí dalt és quan es reprodueixen els coralls tropicals, es produeixen enormes masses de milions i milions d'ous i d'esperma que s'emeten al medi per la fecundació externa. Quina és la característica, això és el que fan aquests animals, quina és la característica que fa possible i necessari que aquests animals que viuen i que mengen aquestes partícules a sobre es formin boscos? Formar boscos vol dir viure junts, perquè si no viuen junts, com la corrent portarà l'esperma de la colònia femella, per mascle a la femella? Si està a 2 quilòmetres no arribarà. O sigui, l'única manera, l'única possibilitat que aquests animals realment sobrevisquin aprofitant aquest gran manà que els oceans és viure junts. Forma boscos. Si no formen boscos, com se fecundaran? A sobres, el fet de viure junts aprofiten millor l'aliment que passa perquè uns dels altres retenen les partícules i filtren més partícules pel fet de que viuen junts. Com per exemple, els arbres del bosc aturen el vent i fa que molts insectes no visquin als arbres de davant, sinó visquin als arbres de dintre perquè estan protegits pels de davant que aturen el vent. Al mar passa exactament el mateix. I a sobres aquests animals que veuen aquesta imatge, a sobres tenen dos tipus de reproducció, com les plantes. Tenen la sexual, que hem parlat, i tenen la asexual, que la veiem com tenim aquí els nostres geranis, les nostres plantes. Si trenques un tros d'una gorgònia, trenques un tros d'un corall, el deixes al fons i segueix vivint. O sigui, a sobres es comporten com a plantes. No només és això, que a mi d'aquesta imatge que veiem aquí dalt és accelerada, és una càmera fixa, al fons del mar, això és un corall. Aquest corall va creixent com una planta, igual, i fixi's que cada una d'aquestes puntetes que veieu són pòlips, que serien les fulles. O sigui, no només es comporten com a plantes vivint junts, capturant partícules de llum, sinó a sobres creixen pràcticament com les plantes i a sobres parts es poden trencar com si fossin diguem-ne trossets, creixen com a plantes. Com formen els boscos? Fixeu-vos aquí que quan part d'aquests gorgons, aquests coralls, es trenquen, veieu petits corallets per aquí? Això si n'hi ha un bosc que s'ha perdut una part, els nous arbres creixen una mica entremig dels arbres grans. Com se mantenen els boscos? Doncs van creant nous individus a prop dels colònies parentals. Doncs igual que creix un bosc, creixen els boscos d'animals al mar. Exactament igual. I, si es fixen, això són els anells de creixement d'una planta i això són els anells de creixement d'un corall. Si tallem un corall, tenim els mateixos senyals que una planta. Això tenen aquí l'exemple, que és el que us deia, que és, no és gaire complexa. Fixin que aquí és la corrent i aquí són els diferents animals. Això que tenim aquí és el punt zero, és on està la colònia generadora. La tassa de fecundació va disminuint conforme ens allunyem de la colònia generadora. Què vol dir això? Que fa falta que visquin junts per poder-se fecundar. I per això fan boscos. I no només fan boscos per fecundar-se, sinó que fan boscos per aprofitar els diferents graus de corrents. Les corrents no són sempre les mateixes. A vegades són fortes, a vegades són lentes. Si viuen molt junts, què passa? Com l'esquema aquest d'aquí dalt, si és molt fort, Els de davant, els que impacta la corrent, no poden capturar, va massa ràpid. Però sí que fan de freno perquè les partícules es retenguin, vagin més a poc i el darrere els captura. Si va més a poc, s'alimenten els de davant. O sigui, un món de corrents, l'única manera de poder sobreviure en condicions és viure junts, i per això fan boscos. Un símil, una analogia d'això que els estic explicant al mar, ho tenen aquí, que són les teranyines. Què fan les aranyes? Les aranyes són els suspensius terrestres. Què fan? L'aranya fa una teranyina, el vent porta l'insecte, se la queda enganxat a la teranyina i va i se'l menja. Automàticament fa de suspensiu, s'aprofita del que el vent porta. Les aranyes és l'exemple terrestre més visible de la vida dels boscos animals al mar. I també les plantes carnívores són el mateix. Les plantes carnívores no té que fer és enganyar a l'insecte perquè vagi i se'l menja. Són organismes que no tenen que fer res per anar a capturar l'aliment. I pensin que aquests organismes, què fan? Que, clar, menjar els costa molt poc. No fan com els peixos. Els peixos, pràcticament el 70 o més per cent de lo que mengen cada dia, ho tenen que invertir en el moviment, amb la captura de preses, amb la busca de la femella per fecundar-la. Els animals sèssils no els costa res alimentar-se. Passa que ho paguen al moment de la reproducció. I perquè hi hagi molta fecundació, què fan? Fer molts ous. No? Durant 8 mesos incuben aquests ous i es llencen. Però tenen que estar junts per garantir que això funcioni. Pues bé, aquí teniu la imatge dels boscos. Fixen, la imatge que tenim és que tots estan junts. Són els boscos que sobreviuen, igual que els boscos terrestres. Tornem a repetir. Les plantes busquen la llum, els animals busquen aquesta sopa de mar que està per tots els oceans. Pues, això que veuen aquí, l'estratègia de viure junts, no és una estratègia única dels boscos, sinó que això ho tret de les meduses, perquè parlàvem de meduses. Clar, els organismes, com nosaltres mateixos, l'única estratègia de supervivència que tenim per garantir la fecundació és viure junts, tenir femelles i mascles molt a prop. I això ho fan els sèssils, i ho fan els peixos, fan les meduses, i ho fan tots. No? I aquí tenen una mica l'estratègia de viure junts és el que provoca els grans eixams de meduses que arribin a la costa. Això ja no ho passarem. I l'única manera que tenim de les meduses és que el fet que vinguin grans quantitats es provoca el que seria aquestes arribades massives. Per què no arriben tantes de meduses de cop? Perquè tenen que estar juntes. Si no, no arribarien pas tant de cop. No? Pues bé, la funció fonamental dels boscos marins és no només ser-hi, sinó que tenen un paper molt important, que és el que es diu la nursery. Són els únics llocs on els adults, els peixos concretament, saben vostès que els peixos es reprodueixen per ous. El mascle, no hi ha, en molt poques espècies hi ha fecundació interna, sinó que la femella deixa els ous i el mascle passa per sopa i llença l'esperma i els fecunda. Si això ho fessin al mar obert, molts dels peixos pràcticament els ous se'ls menjarien els altres peixos, inclús el canibalisme és molt habitual entre els propis peixos. Què fan els peixos? Els peixos busquen els boscos del mar per ficar els ous. Aquests ous es fecunden dintre d'aquests boscos, dels ous surten les larves, i les larves quan surten, que són molt fràgils i són, diguem-li, estan molt afectades, molt dèbils per la depredació, necessiten el refugi dels boscos per poder sobreviure fins que són juvenils i s'escapen. El símil d'això és els ocells. Els ocells no fan el niu al mig del prat ni al mig del camí. Si ho fessin, els ous aquells no durarien ni, com diuen el jovent, ni 2-3 diaris. No? Llavors què vol dir? Que l'única manera de que els nius i els ous tinguin posats a sobreviure és fer els nius als arbres i dintre dels boscos. Doncs el mar és igual. Si és així, això que veuen aquí baix, aquest esquema d'aquí baix, és a les diferents espècies de larves de peixos trobats als boscos aquests de coralls del Cap de Creus, i sorprenentment es va trobar per primera vegada gran quantitat de larves de lluç, cosa que fins aquell moment no es havien trobat mai, pràcticament gens. On estaven? Doncs aquí. I fixa-se que alguns exemples, com veuen aquí, aquí tenim la part de dalt, són els boscos aquells de coralls del Pacífic Nord, de l'Atlàntic Nord, i aquí baix tenen els eixams de bacallà que venen a fer la posta als bancs de coralls. Els de coralls de l'Atlàntic són essencials perquè el bacallà pugui tancar el seu cicle de vida. Si el bacallà llença els ous al mar, els mateixos adults els mengen. Necessites el bosc, com els ocells necessiten els arbres per poder progressar els seus ous. I el que tenen aquí a la imatge que veuen a dalt són els coralls aquests del Cap de Creus. Veuen una quantitat d'organismes que es mouen al voltant? Clar, la protecció, els boscos tenen aquesta funció de protecció. Molts organismes van al bosc a protegir-se. Protegir-se quan són petits. I molts animals van a alimentar-se al bosc perquè, clar, és que allí troben aliment en gran quantitat. Hi ha un equilibri entre la protecció i l'aliment que subministren a moltes espècies i la protecció de les parts més dèbils que són les parts larvàries. Però aquest fenomen de guarderia, que fa tan essencial amb els boscos, ha estat i és avui en dia el gran, diguem-li, el gran motiu per la seva pràcticament destrucció. Què passa? Avui en dia sabem, des de fa molt temps, que els boscos del mar són els llocs on no només els adults troben refugi pels seus ous i per les seves larves, sinó que troben aliment per poder alimentar-se, i què fan? Que els boscos del mar concentren una gran quantitat de peixos i de crustacis. Fins fa unes poques dècades, pràcticament eren, diguem-ne, refugis inexpugnables per a la pesca que fem els humans. No la pesca artesanal, que és fantàstica, sinó la pesca d'arròs. Què ha passat? Que els pescadors saben molt bé on estan els peixos. I llavors, quin ha sigut el que està passant? El que està passant avui en dia als oceans és que els barcos tenen tanta potència i les xarxes són tan dures que pràcticament poden talar el bosc animal o les plantes, com en el cas litoral, i pràcticament agafar els peixos que sobreviuen. La gran paradigma d'això, la gran sorprenent, és que vostès s'imaginen que un caçador talés el bosc per agafar els ocells que hi ha a dintre? Això no ho permetrien pas. És absurd, però el mar està passant. Aquest és el problema. I està passant perquè no ho veiem. No? Llavors, en aquest cas, diguem-li que el problema que tenen els boscos del mar és que tenen, per gràcia, el desconeixement i per gràcia estan sotmesos a aquesta, pràcticament, destrucció per part de lo que és una gran part de la pesca d'arròs. No tota, però una part sí que ho està fent. Llavors, fixen la imatge que hi ha baix, els fondos aquests que tenim aquí, això són fondos de boscos d'animals a les zones d'Alaska un any i un any després. Aquí seria el bosc, l'any següent van tornar-hi i pràcticament no quedava res. Són boscos que creixen molt lentament i són boscos que costen molt de recuperar. Per això podem dir que avui en dia que el que està passant als oceans és que s'estan deforestant. Deforestant potser molt més ràpidament de lo que s'estan produint la deforestació terrestre. La terrestre almenys la podem veure i ens preocupa, però en canvi la del mar no la veiem i per això és una mica el gran problema que tenen els oceans, aquest desconeixement. I si no hi ha boscos, difícilment tenim peixos que puguin trobar refugi i puguin tancar el seu cicle de vida. Un dels boscos, això és un incís que els he fet, un dels boscos més extraordinaris que existeixen al planeta són els antàrtics. Això que tenen aquí és el gel antàrtic, gel marí. Sota d'aquest gel antàrtic, que és la cobertura d'aquesta gel marí antàrtic, que estem parlant de pràcticament 12 milions de quilòmetres quadrats o més, fixin la vida que hi ha sota. Són autèntics boscos animals. Entre 50 i quasi 800 metres de fondària, l'Antàrtida és un bosc espectacular d'animals. I són boscos que tenen més de 30 milions d'anys de vida. Per què? Perquè aquí no hi ha hagut pràcticament cap mena d'alteració humana que els hagi pràcticament arrossegat. I sí que tenen alteracions naturals, com són els icebergs, que els veuen aquí, els icebergs de tant en quant llauren al fons del mar. Només entre el 20 i el 25% dels boscos marins animals de l'Antàrtida han estat malmesos per icebergs, però aquests icebergs de tant en quant són necessaris per poder alliberar una mica l'espai i que el bosc pugui continuar. Doncs bé, una vegada estat això així, ens preguntem per què passa això als oceans. Simplement passa, i aquí acabaré, passa per un fenomen que tots coneixem molt bé, que és el retard amb el coneixement dels oceans. Això que tenen aquí és un pas de gegant amb la descoberta i l'estudi dels oceans. Va ser la campanya del Challenger. Coneixem més la campanya que va fer el Darwin, però aquesta va ser una campanya específica. Fa Fixi's bé la data és molt important, estem parlant del 1872, això és abans d'ahir, no fa molts anys, no? És una data recent. Amb aquesta data hi havia una teoria, perquè era una teoria, amb els oceans, que a partir de 300 metres de fondària als oceans no hi havia vida perquè no hi havia llum, perquè era impensable pensar, no pensàvem en la sopa de mar, perquè no tenien tècniques per analitzar la vida microbiana, per exemple. No? Es pensava que on no hi havia llum no hi podia haver vida als oceans. Hi havia uns quants esbojarrats, bàsicament anglesos, que van dir això ho hem de demostrar, perquè no ho tinc gens clar. No? I va començar aquesta campanya el 1872, tenien que tornar a l'any següent i mirar el que van trigar donant voltes pel planeta. Aquesta campanya bàsicament va ser el gran pas perquè van descobrir que els oceans hi havia vida pràcticament a tot arreu. I la primera pesca que van fer, que va ser sortint de Plymouth, Anglaterra, a la zona de les Azores, va fer una primera pesca amb una xarxa tan rudimentària com aquesta, i van agafar aquests animals que veuen a dalt, que fins ara d'aquella manera eren desconeguts, que són animals que tenen quasi 3 metres d'alçada, uns polis enormes, una pradera d'aquests boscos d'animals, i van dir, què passa? Això és tot el contrari del que pensava. No? O sigui, va tenir que arribar a l'any 1870 i pico per començar a veure que els oceans eren molt diferents de lo que pensava. Això vol dir un cert retard. Portem un cert retard. Un pas molt important va ser, va tenir que arribar quasi, fixi-se, quasi 100 anys després. Això és una mica injust per el que va passar. Això que tenen aquí és el Trieste, que va ser l'únic submarí que, a part del Cameron, ha portat els humans a 11.000 metres de fondària. Els oceans són més profons que els la Terra. Si saben vostè que sempre parlem de que la muntanya marina més alta és l'Everest. Jo com a sonògraf els diria que no. La muntanya més alta que el planeta és un volcà de les Hawaii que té 14.000 metres. El que passa és que 8.000 estan coberts d'aigua. Si traiem l'aigua, les muntanyes són una altra història. No? Fixa't una mica diguem-ne, els paradigmes en què vivim com a humans terrestres. No? Pues bueno, el 1960, un senyor, el Jacques Picard, que aquest era fill de l'Augustus Picard, i Augustus Picard, no sé si el van recordar, l'Augustus Picard era un gran científic suís que va ser el primer que va pujar a l'estratosfera amb un globo. Va pujar no sé quants mils de metres. I aquest senyor, el seu fill, que Déu-n'hi-do, i el net Déu-n'hi-do, va decidir construir aquest batiscaf, més que submarí, i ficats a dintre amb aquesta bola que veuen aquí, junt amb el John Walsh, que era un capità de la Marina Nord-Americana, es van ficar fins a la fossa de les Marianes a 11.000 quilòmetres, veient què passava. Hi ha dues anècdotes. Una és que cap als 6.000 metres de fondària es va obrir una grieta i van dir, tirem enrere o continuem, van decidir continuar per sort de la ciència i de la humanitat, van arribar baix i van sortir, i després, quan van arribar baix a 11.000 metres, van ser visitats per un eixam de peixos. Això va ser, però en 1960, això és ahir, fa 2 hores, no? Com aquell que diu. Pues, i aquí tenen el net, el Jacques Picard, el que va fer amb aquest altre submarí, amb el Franklin, es va ficar a la zona aquesta d'aquí, de la corrent del Golf, i durant setmanes, sense fer res, van ser arrossegats pel fons del mar per la corrent del Golf, que saben vostès que la corrent del Golf és la que permet que el clima que tenim avui en dia a l'hemisferi nord sigui el que és. A la latitud que toca tindrien que estar gelats. Porta els aires, les aigües càlides de l'Equador cap a Anglaterra, cap al nord d'Europa. Pues seguint, simplement, i això es fa també 4 dies, el 1969, es va descobrir el potencial de les corrents pel transport de la vida i també per lo que és l'escalfament i el manteniment del clima al planeta. I l'últim gran pas, també aquest sí que fa 2 hores, 1977. 1977 es va descobrir per primera vegada a la fossa de les Galápagos, aquí a 2.500 metres de fondària, el que coneixen com els volcans dels oceans, les fumaroles, per descobrir que associat a les surgències del fons de les dorsals oceàniques, la vida és possible i una vida totalment diferent de la que coneixem nosaltres avui en dia. Una vida que no es basa en l'oxigen, sinó que es basa en la química del sofre i altres substàncies que són de les fumaroles. Els oceans tenen molts secrets amagats i just els estem descobrint. Fa 4 dies que els estem descobrint. És una forta desavantatge. No? I això és el que creiem que ha portat a el que és avui en dia aquest desconeixement i aquesta explotació dels oceans. El que veuen aquí és un exemple, només un exemple, de lo que és aquesta deforestació i del molt del gran desconeixement que tenen dels gens encara, que per mi és el gran repte de la joventut, descobrir aquest món que encara desconeixem. Aquestes imatges que veuen a la columna són imatges que pràcticament ja no veurem mai més, a no ser que canvien molt les coses, i l'imatge que veiem a dalt, els punts negres, són les quasi 4.000 o 6.000 muntanyes marines que se saben que existeixen als oceans, i els punts grocs són les úniques que s'han explorat. S'han explorat unes 200-250. I aquestes muntanyes marines són zones que, a part d'alta de les muntanyes, hi ha autèntics boscos animals. Són llocs on acumulen molt peix. Avui en dia la pesca d'altura arriba abans que nosaltres, perquè el conveni que té la ONU és que si tu detectes una muntanya marina i descobreixes un bosc en bones condicions, automàticament la llei internacional la protegeix. Però si ha arribat abans algú i l'ha desforestat, ja no té sentit. Hi ha molts, la tecnologia té molts barcos d'arròs d'altura, és molt superior a la que tenen els barcos oceanogràfics. Llavors una carrera contra rellotge per aturar una mica aquesta deforestació dels oceans, simplement perquè és tierra de nadie. L'oceà obert no pertany a cap territori amb el qual condirien els nostres fills barra libre. No? Però bé, jo us vull fer per acabar un símil perquè vegin una mica perquè hem arribat on hem arribat. No? Això que tenen aquí és un fenomen, un gran avenç tecnològic que va fer la humanitat fa un milió d'anys. Tan sols un milió d'anys. Recordin que parlaven que les esponges per 500 milions d'anys. No? Bueno, l'home fa un milió d'anys va conèixer el foc. Què li va permetre el foc? Moltes coses. Però una dels avantatges, això és una imatge d'una pel·lícula fantàstica que els recomano, que és El clan de l'oso cavernari, que és una pel·lícula amb la qual una família de neandertals acullen una noia cromanyona. És l'època aquella en què es van barrejar les dues espècies i una es va extingir i l'altra va continuar. Però bueno, aquests, gràcies al foc, van poder penetrar en un món desconegut, que és el món de la foscor. Qui es ficava a les coves sense llum? Ells tenien menys recursos que nosaltres. Llavors, la llum no només els va permetre sobreviure a les glaciacions, el foc, la calor, sinó que els va permetre entrar al món de la foscor i protegir-se a les coves de lo que serien les grans glaciacions. Això fa un milió d'anys. I això va ser un gran avenç tecnològic. Pues fixen, el que ara els explicaré, és que ha hagut que passar un milió d'anys, quasi un milió d'anys, perquè els humans, gràcies a un altre avenç tecnològic, que és la robòtica i els submarins, hagin pogut penetrar el món de la foscor dels oceans. Realment, déu-n'hi-do el que ha hagut que passar. No? Diguem-li, quasi tu que passa un milió d'anys perquè realment anem a descobrir, gràcies a la tecnologia, un altre món, el món de la foscor, però el dels oceans. Però imagines si quan aquests senyors o aquestes senyores que van entrar a les coves fa un milió d'anys, realment, com van entrar a les coves, el primer que haguessin trobat hagués estat pràcticament un ecosistema malmès. Va ser una gran frustració per a la humanitat i no sé el que hagués passat. El que tenen aquí és un grafiti que es va fer en una cova del sud de França, que realment és una cosa, aquells casos que, bueno, que passen i mala sort, no? Però imagina que haguessin trobat un món totalment destruït. Què hagués passat? A la millor haguessin decidit no entrar a les coves, perquè llavors haguessin decidit quedar-se fora i haguessin mort tots, cromanyons i neandertals. Pues, per sort van trobar el món de la foscor en bones condicions i van poder sobreviure. Què ens està passant a nosaltres ara que explorem els oceans? Ens està passant una mica el que veuran en aquestes imatges. Que estem trobant els oceans malmesos. No tots, eh? Cuidado, el Mediterrani encara guarda autèntiques meravelles i un dia, si vols, els explicaré el que estem trobant. Però les imatges que veuen ara són els submarins del Cameron, que s'utilitzen per veure l'alta tecnologia, però la tecnologia no només permet descobrir aquest món de la foscor, un món que ens ensenya moltes coses, que ens ensenya que els boscos dels animals són els boscos del mar són animals i altres coses, que necessitem aquests boscos perquè els oceans sobrevisquin i nosaltres també, sinó que aquesta mateixa tecnologia ens està donant a vegades fortes insatisfaccions perquè explorem un món desconegut però el trobem com les imatges que veuen aquí. Cables, xarxes, marques de ròssec, etc. Per sort, tenim un any un milió d'anys d'història a la humanitat com per poder tenir d'alguna manera encara esperances de que això ho puguem superar. Ells no ho van tindre. Si ells haguessin trobat això i haguessin decidit no entrar a les coves, ja no existiríem nosaltres, no? Una mica la imatge i el missatge que tenien que donar en aquella època és dir, no s'hi val, aturem això, perquè realment, ara que ho descobrim, almenys hi ha zones que val la pena realment conservar, no? Per sort, aquesta decepció la tenim ara i no la tenim fa un milió d'anys, no? I per acabar, és el que us deia amb la meva filla, és dir, bueno, anem pel bosc. Quan anem pel bosc i veiem els arbres, ens imaginem que veiem coralls o rogònies. Quan veiem els ocells, imaginem que estan peixos navegant, nedant per allí. Quan veiem els insectes, sabem que estan plens de plàncton, els plàncton que veiem els eixos. Quan veiem els matolls, veiem tota la vida que viu al fons del mar, que també estan junt amb els arbres. Quan veiem els herbívors i els carnívors, veiem també els herbívors i els carnívors als redors, als ecosistemes terrestres i marins. I fixeu-vos que una mica, si sabem imaginar, si sabem pensar, en fem la idea de que quan passem pel bosc podem estar perfectament passejant pel fons del mar. I si el veiem malmès, allí sota pot passar alguna cosa, no? Si sentim el vent, sentirem les corrents. Si sentim els ocells, sentirem els peixos. O sigui, de fet, no és tan diferent com pensàvem i potser si realment tenim aquesta facilitat per imaginar el mar d'aquesta manera, gràcies a conèixer els boscos del mar, potser agafats de la imaginació conservarem millor aquest planeta tan essencial com és el planeta oceà. De totes maneres, aquestes imatges no ens agraden a Terra, no les veiem, però tampoc els tenen que agradar al mar. No? I això és una última frase ja per acabar, que és un filòsof, diguem-li, nord-americà, que deia que, bueno, que aquest planeta s'ha format de dos planetes. Procurem que sigui un. Aquest és això l'important. Bueno, aquí acabo. Gràcies per l'atenció i espero que us hagi fet una bona estona.
Vivit o què passa?
A veure, perquè un producte pugui ser autoritzat pel consum humà, té que demostrar que no és tòxic. Llavors, la Unió Europea requereix tota una sèrie de normatives que, i ho agraïm, que té que passar una sèrie de proves per demostrar que realment les podem menjar sense cap problema. Les meduses que venen en lata o en pots del Japó han passat aquestes proves. I a més venen d'una cultura d'Indochina que fa cents i mil·lennis que mengen meduses. Ells ho tenen molt a la seva dieta, allà ells. Jo els he menjat i us asseguro que on hi hagi una gamba de palamós que retirin totes les meduses del món. Però, hi ha altres coses, no? Altres coses. Però, de totes maneres, sí que se sap que és un complement dietètic molt interessant, perquè una de les proteïnes que tenen a l'ombrella és una proteïna molt digestiva que també ajuda molt a la gestió. S'està fent, s'estan fent les proves en aquest moment, però l'única espècie que sembla que es podrà menjar, i sé que des tranquis, entre cometes, s'ha menjat, és l'ou ferrat, el cotrolicet o la culata. Simplement perquè té prou cos, una vegada seca, com perquè es pugui fer alguna cosa. Les demés, aquesta que tenim aquí, que ens pica tant la pelàgia, a la que és seca, és una pellaringa que no val la pena. I no està segur que hagin eliminat totes les cèl·lules tòxiques. L'avantatge de la cotrolicet és que en té molt poques, i a sobre amb la dessecació i amb el canvi, amb un xoc i bullint-la, pues, es pot menjar. A veure, si volen menjar una medusa, no ho diguin que ho he dit jo, els dic així en privat. Si l'escalden i la deixen secar, se la poden menjar. Però hi ha coses millors. Aquesta espècie, també, les altres no provin.
Una pregunta. Si està tan clar que la pesca d'arrossegament, de ròssec, amb grans fons, fa tant de mal, no es podria a nivell internacional prohibir la construcció d'aquests vaixells tan grans amb aquestes potències tan fortes, perquè amb una barca de vela o amb un motor petit no es fa això. No hi podria haver una limitació a nivell...
Ja n'hi ha de limitacions. Ja és sorprenent, per exemple, està limitada la potència dels vaixells i vostè va a alguns ports d'aquí de Catalunya i veurà que els vaixells ja tenen el triple de potència. O sigui, en aquest país penso que és un dels països que té més lleis i és el país que es compleixen menys. Moltes vegades estaria content en que es compleixin les que hi ha per millorar les coses, no? Sí que és veritat, però penseu que el tema de la pesca és un tema molt, molt complex. Penseu que a tots ens agrada menjar peix, jo el primer. Tenim que ser respectuosos una mica amb el peix Hi ha una estadística, que és una gran veritat, que va dir un gran oceanògraf mundial, David Pauli, i està comprovat, que al llarg dels últims 100 anys, més del 50% dels peixos que els homes han tret de l'oceà els han tirat, no els han menjat. Més del 50%. O sigui, el problema que tenen els oceans és que els tractem una mica com que allò se vale todo, i l'important és canviar la gestió dels oceans. Hi ha una pesca de rossa que existia abans, que treballava amb xarxes aquestes que ara són biodegradables, no? Que no anaven pel fons, anaven una mica més aixecades, i que, bueno, que no malmeten tant el fons com els d'ara, no? Es té que tornar a això, òbviament. La pesca artesanal és una alternativa molt bona. Hi ha evidències cada vegada més que una bona gestió de la pesca garanteix que l'ecosistema, que el mar sobrevisqui, però és que ara, el problema és que ara tots tenim pressa, tothom vol tenir diners de qualsevol manera. No conec cap armador que no tingui fortunes, no? Ara tothom tot té pressa i tot s'hi val, dir, mira, si el que ara ho malmeto, el que vingui després s'ho trobarà, no? Hi ha un cert egoisme generalitzat que forma part de la nostra forma de ser, que és potser el que s'ha de corregir, no? Les normes existeixen, les opcions existeixen. Jo recordo que un pescador important de les confradies, d'una confradia d'aquí, deia, no, si ja ho sé, que jo vaig anar a Noruega, vaig veure que hi havia unes xarxes de rossa mínimament ecològiques i que no me la tiro al fons, però que clar, és que pesco menys del que pesco. Jo els utilitzaré si l'administració em finança. Escolta'm, ja està bé que tots financem a tots, no? Ja financem el gasoll, financem no sé quantes, i ara sap perquè fiquem les xarxes. Un moment que dius, ja està bé, no? Pensen que jo porto 40 anys estudiant el mar. És la meva gran passió i la meva gran debilitat. Però jo vinc de pagès. Els meus avis eren pagesos. I jo el que em costa moltes vegades quan es fan davant del sector pesquer és que, home, jo recordo de petit que els meus avis ja se'n cuidaven de cuidar l'hortet. I no es passava ni amb els adobs, ni fent els cultius alternatius. Clar, aquella terra la cuidaves perquè la teva vida depenia d'això. El pescador no fa res d'això. El mar no és seu, és tot, és nostre. A vegades penses, home, no sé què tinc que pagar impostos, però al moment que no cuiden el seu medi. I això és el que em costa més impersemblant. L'alternativa és que el dia que el pescador sigui agricultor, potser tindríem un oceà conservat. És un tema de mentalitat. No? Lleis n'hi ha. N'hi ha tantes que ja perdo la pista. Sembla que la... Sí. A veure, el Nautilus... Sí, no. Mira, aquests enginyers són gent jove, són gent que són molt bons enginyers, reconec que sí, són autèntics tecnòlegs, estan fent Nautilus 2, el segon o el tercer de Montoriol. És una obra d'art de la tecnologia, però permetin que els digui que no estan al mercat. El problema avui en dia és que un submarí té que servir pel quelcom més que per dir que tinc un aparato fantàstic, no? Imagines que algú s'inventa, jo què sé, la ràdio més fantàstica, però almenys la pot utilitzar ell, de què serveix, no? El problema d'aquest submarí és que tecnològicament és fantàstic, però clar, el problema és com mantenir aquest submarí. O sigui, avui en dia jo he treballat en submarins, al mercat europeu n'hi ha alguns submarins que els pots llogar, són submarins experimentats, provats, potser no són tan bons com aquest, però és un recurs, és una eina d'utilització, d'ús, que per la ciència i per l'arqueologia i pel rescat existeixen, però tenen una relació rendiment-preu molt competitius. I aquests nois han fet un submarí fantàstic, però que, clar, econòmicament com el mantens? L'altre dia em van dir, bueno, vosaltres que sou investigadors, millor que llogueu el nostre submarí, quan el tinguem a punt, que encara no l'han provat. Dic, sí, però què em costarà? Me'n diu un preu, dic, hombre, dic, em costa el triple d'un altre submarí que ja funciona. I diu, bueno, però és que és català, és igual. Dic, hombre, no, tampoc això, tu. Home, dic, a veure, jo sóc el primer que viva la independència, però, escolti'm, tontos no. Dic, tenim que fer eines i que les eines siguin eines, diguem-li, rendibles, que realment funcionin, no? Que realment serveixin per aquesta societat que els utilitza. No un caprici d'algú, no? A veure, us ho dic, aquest submarí és extraordinari, però encara té que fer un gran pas, que és ficar-se a la realitat. Buscar, provar-lo, s'ha de donar una, demostrar que realment funciona, que realment serveix pel que serveix, tenir un caché, que diuen al mercat europeu, i després es farà competitiu. A vegades abusem una mica de lo nostre, no? I benvingut sigui, eh? Sóc el primer que els conec, els aplaudeixo, estic al seu costat, però clar, el que utilitza submarins, allò és una, és un delicatessen tecnològic, però d'alguna manera, no? Però ara, del punt de vista tecnològic, xapó, eh? Guanyat premis, és fantàstic, però clar, no tots podem anar amb Ferrari pel món. És aquesta la idea, no? Jo dic que no els critico, eh? És important, m'agradaria que fossin Peugeots o Seats. Tots els dolitzaríem, no? Això és el que m'agradaria. I aquest és el pas que tenen que fer encara i estic convençut que el faran. Però és qüestió de temps.
Jo anava a preguntar per l'Antàrtida, que és el teu món, però bueno, l'Antàrtida està força protegida, crec, almenys fins ara, tot i que veig que el turisme sembla que comença a anar cap allà, que no sé què passarà amb els turistes. Però i ens pots explicar alguna cosa de tota la situació de l'Àrtic? Perquè l'Àrtic sí que està com perdut, suposo.
Bueno, no.
Perdut, no ho sé, però...
L'Àrtic sobreviurà a nosaltres, això estic ben segur. Nosaltres estem, pensen que som l'espècie més intel·ligent del planeta perquè és l'única que acabes de programar l'autoextinció, eh? Que arriba un moment que ja està bé, no? Però l'Àrtic l'Àrtic és un oceà, no és un continent com l'Antàrtida. Això fa que sigui molt més proper als canvis que s'han produït de caràcter climàtic, no? Bueno, hi ha molta especulació. L'Àrtic és una mica un exemple de l'especulació. Per exemple, hi ha declaracions del Putin que diu, fantàstic, degut al canvi climàtic i a la pèrdua de, diguem-ne, del gel àrtic, tota la tundra serà un lloc fantàstic, però a més de tenir una sola collita, tindrem dos, no? Tots ho veuen com a, vinga, abusar del medi ambient, no? L'Àrtic no està perdut, però l'Àrtic té un greu problema de recuperació, perquè tot aquest gel no es produeix fàcilment. És un gel que es produeix al mar i si les corrents marines càlides arriben no permeten que s'acabi de congelar el que realment faria falta. Penseu que la gran diferència entre el gel àrtic i l'antàrtic és que el gel marí antàrtic és un gel d'uns metro mig espessor, això que vol dir que amb un poc de refredament ja es forma i després a l'estiu es torna a fondre. L'àrtic és un gel de promig de 2-3 metres com a mínim d'espessor o potser fins a 5 metres. Per refredar això fa falta aigua molt freda i per freda molt temps. Què vol dir? Que les possibilitats de tornar a recuperar la massa de gel àrtic són molt més baixes que l'Antàrtida. Això és una gran diferència, no? Òbviament que se li veuen autèntiques, i això és un problema, diguem-li, possibilitats econòmiques, com l'explotació de fonts de petroli, de gas, de navegació, etc. No? Clar, si vivim sempre amb aquesta mentalitat, diguem-li, materialista, capitalista, explotacionista, no sé què farem per l'Àrtic ni pel món, no? És una mica exemple del que fem en tots els altres llocs del planeta, com la desforestació dels grans boscos, l'accés, diguem-li, de collites, l'accés de transgènics. Clar, estem forçant tant el planeta que l'estem esgotant, no? I l'Àrtic és un exemple. L'Àrtic és una barreja d'efectes antropogènics amb unes característiques d'un oceà gelat que requereix uns continents que tinguin un clima molt moderadament fred perquè aquell gel es formi. I perquè els continents s'estan acalentant també, doncs clar, les possibilitats de recuperació són baixes. A curt plaç, a mig i llarg plaç, l'Àrtic es recupera. Potser nosaltres no ho veurem. No, és un problema d'escales. Pensem que d'aquí 800 milions d'anys no hi haurà oceans. 800 milions d'anys, eh? Això... No.
Sí. He sabut que la Terra, inclús humana, prové del mar, però quin procés va seguir?
Bé, són molt variats. Penseu que el primer pas a l'ecosistema terrestre va ser la vida microbiana. La vida microbiana, hi ha tots els tapets d'aquests microbians que diuen, els estromatolits, que és la primera, diguem, associació entre microalgues terrestres i microorganismes que van fer el primer pas a l'ecosistema terrestre. Fins que no es va generar una atmosfera d'oxigen suficient, no es va produir la vida vegetal a la terrestre. O sigui, el pas essencial va ser quan les microalgues marines, gràcies a la respiració i a la fotosíntesi, van crear l'atmosfera d'oxigen suficient perquè la vida pogués créixer a aquella vegetal al sistema terrestre. L'animal hi va vindre després. No? Quan els animals van començar a trobar, sobretot els amfibis, van començar a trobar, diguem-li, aire per respirar i quelcom que menjar, que era el vegetal, ja van passar al pas terrestre, perquè en el fons significava estabilitat i facilitat per trobar recursos. Tot va començar amb els microorganismes i sobretot amb el canvi de l'atmosfera. No? L'atmosfera tenia suficient oxigen com per permetre la respiració.
Algú més s'anima? Si us plau, podria repetir el títol de la pel·lícula, El clan...
El clan de l'oso cavernario. El clan de l'oso cavernario. Clan de l'oso cavernario. I si m'apuren per donar-los un consell, em sap greu però no el tinc aquí, els recomano un llibre del Mediterrani, està escrit per un... és una mica, ho reconec, però és un llibre fantàstic, que es diu Secretos del Mediterrani. Secretos del Mediterrani és un llibre que va sortir fa 2 anys de l'editorial Joventut. La Joventut porta una política de ficar els llibres en venda durant més temps dels habituals, perquè clar, si no tens temps de comprar-los. És un llibre que està escrit per un ecòleg terrestre, però ara és un skipper, un navegant. Van treballar junts fa un temps i és un llibre que explica molts secrets del Mediterrani que els sobtaria a vostès. Com per exemple que hi havia una raça autòctona d'elefants al Mediterrani, per exemple. I moltes coses que encara avui en dia ens sorprenen que existeixin. Està escrit per l'autor diu Lluís Ferrés, de la Joventut, i realment els sorprendrà moltes de les coses que he parlat avui, a vegades les parlo amb ell. No és un llibre només de biologia, és un llibre de navegació, és un llibre de biologia, un llibre de cuina, un llibre de llengua, un llibre de cultura. Sabran perquè els noms que tenim a la Mediterrània tenen el nom que tenen, les diferents arrels fonètiques lingüístiques, diguem-ne. Bueno, és fantàstic, no? Si volen aquest estiu gaudir del Mediterrani, jo els hi aconsello.
Pots repetir el títol, sisplau?
Es diu Secretos del Mediterrani. Lluís Ferrés, editorial Joventut. Allò de, si els agrada descobrir coses que semblen impressemblants, que encara hi són, no és una novel·la, eh? És un llibre de viatge, però està molt documentat. Jo tinc per sonorear la pena de coses, no? Com per exemple, un dia, arrel de trobar a les costes de Menorca, al canal de Menorca, i d'aquí, de Cap de Creus, van trobar uns boscos submergits, entre 100 i 150 metres, boscos de gorgonis i esponges increïbles. No m'imaginava que encara fossin al Mediterrani, no? I va dir, bueno, i com pot ser això, no? Penses? I realment al canal de Menorca no hi ha pesca de rosa, pràcticament, és una pesca artesanal que porta molts anys, no? I diu, ui, diu, li vaig preguntar a ell com que en sabia d'això, diu, hi ha bastants llocs al Mediterrani, i em va dir, alguns ja veuran, quan diguis llocs no els sorprendrà, Còrsega, Sicília, Sardenya, per què? Perquè són llocs on les màfies locals, que són cofradies de pescadors, ja se n'en cuiden de la que apareix un barco de rosa, bàsicament del sud d'Espanya, per no dir altres llocs, el van a buscar i li diuen, bueno, vols tornar a casa? Dic, hombre, estaria bé, doncs ja pots anar marxant. No? Pues, últimament he tingut accés, per sort, a imatges d'investigadors francesos o italians d'aquests llocs, increïble, uns boscos increïbles. Sí, una altra Mediterrània que era encara és possible. I no només amb aquests boscos estan conservats, sinó que s'han trobat espècies totalment desconegudes i molt freqüents, no és que són espècies rares, són molt freqüents, espècies que només estan emparentades amb espècies que hi havia en el Mediterrani quan el Mediterrani era un mar tropical, era el famós Tetis. No? Són espècies que tenen més de 10 milions d'anys, els seus ancestres, i que recorden que el Mediterrani, d'alguna manera, encara conserva un cert caràcter tropical allà sota, 100-150 metres de fondària, i que, a sobre, aquestes espècies, cada vegada se'n troben més, una mica desmunten la teoria dels geòlegs, que no dels biòlegs, aquí sí que, i els estimo molt els geòlegs, no? Que deien que el Mediterrani es va dessecar completament. Sembla que no es va dessecar completament, sinó que una part d'aquell origen tropical encara roman allí i que l'estem descobrint just ara, no? Gràcies a estudiar els boscos i sobretot a utilitzar les noves tecnologies, com és la robòtica i els submarins, que avui en dia permeten un accés relativament fàcil a aquests fondos, no? Això, al Mediterrani encara hi ha moltes coses per descobrir. Això és fantàstic. Per això m'he recordat aquest llibre, no?
Moltes gràcies.
A vosaltres.